Doncs mira, mira quin dia més maco avui, eh? Dia Mundial de la Salut. Aquella que quan la tens no la valores, o la valores poc, o ni tan sols hi penses, i que quan et comença a fallar o no la tens, te n'en recordes moltíssim. Avui, 7 d'abril, és el Dia Mundial de la Salut, és en reconeixement a la salut com un dret bàsic i universal, així com fomentar l'accés a l'atenció sanitària de qualitat a totes les regions del món, especialment a la població escassa de recursos. Dia Mundial de la Salut, sóc el Ricard Álvarez i comencem a parlar des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dijous 7 d'abril, són les 12:20 minuts, hores d'ara amb 18 graus a la ciutat de Lleida, el vent de ponent, que pot arribar fins als 40 km per hora, farà enfilar avui i demà la temperatura durant la tarda, que podria arribar entre 22 i 25 graus positius. Per cert, avui la mínima, 6 graus positius, de la glaçada matinal que vam tenir dimarts, als 24 d'avui, podem tenir de màxima, només haurem passat 3 dies. O sigui que és que ens tornen bojos. Jo avui ja he tornat a agafar la jaqueta d'entretemps, però ull, que després fa una mica de fresca i et venen aquests refredats. Va, que busquem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb l'Ares Garatal, que és una cantant i saxofonista lleidatana que presenta el seu primer treball aquest dissabte a Lleida. També marxarem a Nadon Veterinaris, a parlar amb la Imma Sabater, i parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de nieve amb el David Velasco. Però abans, com sempre, ens agrada conèixer aquesta previsió meteorològica. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat alta, excepte al Pirineu, en què la nuvolositat serà més abundant i de caràcter baix, sobretot a últimes hores del dia. Temperatures màximes en ascens generalitzat amb valors de fins a 24 graus a Lleida Capital i Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 17 a Viella. També vent fluix de component oest amb intervals de major intensitat a la meitat meridional. Demà divendres s'esperen cels poc ennuvolats augmentant a intervals de nuvolositat mitjana i alta a la tarda i al Pirineu intervals ennuvolats amb precipitacions febles a últimes hores al vessant nord amb la cota de neu descendint fins als 1.600 o 1.800 metres. Temperatures mínimes en ascens generalitzat, màximes amb pocs canvis i vent fluix de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos perquè tres persones han resultat intoxicades per inhalació de fum avui de matinada arran de l'incendi en un habitatge al carrer Júpiter de Lleida. Els tres afectats han estat atesos pel SEM in situ i no han hagut de ser traslladats a cap centre sanitari. També la Fiscalia demana 7 anys i 6 mesos de presó per a un home que va ser sorprès pels Mossos d'Esquadra amb 2.204 pastilles d'èxtasi a l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell. Se l'acusa d'un presumpte delicte de tràfic de drogues que provoquen un greu perjudici per a la salut. Parlant del Dia Mundial de la Salut. I ara el que fem és parlar d'aquest conflicte que, segons els experts de la OTAN i de la intel·ligència americana, diuen que com a mínim va per mesos i no s'atreveixen a parlar d'anys, però alguns apunten a que si parlem d'aquesta guerra a Ucrània per part de Rússia, i és que, entre d'altres coses, Guissona col·laborarà en el segon corredor humanitari aeri organitzat per Open Arms. Arnau Vilà.
L'Ajuntament de Guissona, en coordinació amb entitats solidàries, ha tornat a col·laborar en l'evacuació de persones refugiades a la guerra d'Ucraïna. Open Arms i DKB Integralia han estat al capdavant d'aquesta resposta solidària, on també ha col·laborat l'Ajuntament de Guissona i el de Biosca, població on hi han anat 4 famílies amb un total d'11 persones. Paral·lelament, també ha arribat el mateix dia una família que ha estat acollida a Sanaüja. El vol humanitari es va enlairar ahir des de Varsovia amb 190 persones a bord, amb destinació a Barcelona i Madrid. A la zona de Guissona ja han arribat des del passat 1 de març 267 persones refugiades, dels quals 153 adults i 114 menors.
I quan jo us dic que pràcticament cada dia se genera una notícia relacionada amb els Jocs Olímpics d'hivern, no em creieu? Doncs només cal escoltar el podcast de cada dia del programa i escoltareu a l'Arnau parlar dels Jocs Olímpics. Avui no seria menys, perquè Stop Jocs Olímpics denuncia que els informes tècnics que ha publicat Presidència de la Generalitat són antics, Arnau.
Si ahir notificàvem que la Generalitat havia publicat aquells informes amb la predicció del balanç positius entre despeses i guanys, on sortien uns 100 milions i escaig de balanç positiu, doncs la plataforma Stop Jocs Olímpics denuncia que aquests informes no són vàlids, ja que es van elaborar el 2019 amb unes previsions i situacions econòmiques diferents, i els titlla d'acte de propaganda per part del govern, i així camuflar que a dia d'avui no hi ha cap estudi ni d'impacte mediambiental ni d'impacte socioeconòmic, i alhora s'acusa de crear confusió i aprofitar-se de la desinformació entre la població.
Ull, perquè Catalunya ja planteja aixecar l'ús de la mascareta a les aules escolars el proper 19 d'abril. El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat que plantejarà la comissió delegada en matèria de Covid-19 del govern aixecar l'ús de la mascareta en aules escolars el proper dia 19, que és dimarts, i és l'endemà de la Mona. Per tant, haurem d'estar atents aquesta propera Setmana Santa per saber si hem d'enviar els alumnes a l'escola amb mascareta o sense al tornar de la Setmana Santa. I Arnau Vila, demanen incloure l'any Joan Oró en les commemoracions oficials de la Generalitat del 2023.
La Comissió de la Commemoració de Joan Oró, científic lleidatà que el pròxim 2023 es celebren 100 anys del seu naixement, ha acordat fer arribar una proposta a la Comissió de Commemoracions per sol·licitar que l'any 2023 sigui reconegut com a any del centenari de Joan Oró i així recuperar i divulgar la memòria de l'il·lustre bioquímic lleidatà.
Gràcies, Arnau Vila. Nosaltres acabem amb la notícia econòmica, i és que Berlín es converteix aquests dies en la capital de la fruita de la mà de la seva fira, Fruit Logística, que compta amb una destacada presència d'empreses del sector de Lleida. La seva intenció és clara: d'una banda, trobar-se amb els clients internacionals i aprofundir en les seves relacions comercials, però també buscar-ne de nous. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Passa el temps i aprenem. Passa el temps i oblidem. Passa el temps i veiem com passa el temps.
Mira, ella és la Ares Gratal, i jo no sé si has tingut la mateixa sensació que jo. Jo crec que no ens coneixem amb l'Ares, però escoltant-la és com si la conegués de tota la vida o l'hagués escoltat moltíssimes vegades. Ares Gratal, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
No ens coneixem. Vaja.
No ens coneixem.
Crec que no ens coneixem, però escolta, jo escoltant ara, escoltant-te la veu, és com si jo aquesta veu ja més familiar, ja l'he escoltat més d'una vegada.
Que bé, que et soni així.
Ares Gratal, escolta, parlem amb tu, ets cantautora, saxofonista, perquè aquest dissabte a 8:45 del vespre estàs a l'Espai Orfeó, dins del cicle Vesprades, música als Ateneus, oferint un concert en el que presentes el teu darrer treball discogràfic, que porta per títol Impronunciable, que sí que el podem pronunciar, eh?
Sí, exacte.
Molt bé. Escolta, Ares, anem a conèixer-te una mica més. Tu ets nascuda a Lleida.
Sí.
Però no vius a Lleida.
Ara mateix visc a Berlín.
A Berlín.
Sí.
Tu has buscat lluny, això.
Bueno, podria ser pitjor.
Temes personals o professionals?
Una mica de tot, diria. I ja porto uns anys i vaig anar per temes personals més aviat, però precisament vaig començar a fer música allà.
Ahà.
No vaig estudiar, perquè vaig estudiar de petita aquí a l'Auditori i a l'Escola d'Acordió, però vaig estar bastant anys sense fer-ne, i un cop a Berlín, allà vaig conèixer precisament gent catalana, i vam començar a tocar rumba catalana, Després vaig estar en un grup de flamenco, així que vaig reprendre la música allà.
O sigui, a veure, vau muntar un grup de rumba catalana, uns quants catalans, a Berlín.
Sí.
Sí, és curiós. Sí. Les voltes que dona la vida, oi?
I tant, sí.
Escolta, i com ho rep la gent alemanya, el tema de la rumba catalana?
Els agrada. Qualsevol cosa que sigui moure's i,
uh-huh,
i diferent. La veritat és que sí que els agrada. Sí que has d'explicar una mica més les lletres, que de vegades amb la rumba
clar
no cal, però pot ser qualsevol cosa. Però sí, sí, o sigui, ja hem trobat un format en què poses una mica de context i ho aconsegueixen apreciar igual.
Ens deies que tu de petita vas començar a estudiar música, però quan decideixes cantar?
Vaig cantar sempre, a casa. O sigui, si els meus pares ho saben, al cotxe, a casa... O sigui,
això ja et ve de sempre, eh?
Sí, però professionalment, o ja, no sé, ja dedicar-m'hi va ser adonar-me que a la gent li agradava escoltar-me.
Uh-huh.
I va ser començar a cantar amb amics al parc, amb la guitarra i tal, i la gent diu, oh, què crec que cantes?
Jo
i pensar, ai, mira...
No, jo t'ho dic, que no ens coneixíem, no havia escoltat res teu, i ara, escoltant aquest tema, dic, és que a mi la veu de l'Ares Gatal m'és tan familiar que és com si la conegués de sempre.
Que bé, que curiós.
I a més d'això, jo crec que és un estímul més... Perquè aquest dissabte us acosteu a l'Espai Orfeó a 8:45 del vespre, és una bona hora, a més ja ens han canviat l'horari, vull dir que,
sí,
que és de dia encara.
Exacte.
Per conèixer a l'Ares Gatal, per posar-hi cara, perquè...
Sí, jo m'encantaria.
És la gràcia, justament això, eh?
Sí.
A l'Espai Orfeó aquest dissabte a 8:45, com dèiem, vens a presentar el teu treball, i l'impronunciable,
sí,
que suposo que, com molts artistes, no sé si íntegrament... O hi ha alguna peça abans, però pràcticament podem dir que ha nascut en pandèmia.
Menys una, diria que sí.
Imagina't.
Sí, és de pandèmia.
Clar, són 2 anys, és que és molt temps.
Sí.
Què ens expliques en aquest treball?
A veure, les 10 cançons que hi ha, excepte una que va ser un regal de la meva parella, que veureu que està en hebreu, o sigui, mm-hmm, que jo no l'he pogut escriure, totes les altres surten... de coses que m'agraden, de poemes que he sentit i que m'han agradat, de diversos autors, dels quals el més important i central és el meu avi.
Uh-huh.
Vaig posar música a poemes del meu avi. I després algun text meu també, però me'n vaig adonar que feia cançons que volia sentir. Que en un moment donat em venia de gust, més aviat una balada, feia una balada. O si volia alguna cosa més ballable... feia una altra cosa, com aquesta rellotge de sorra que està sonant,
mm-hmm,
per exemple. O sigui, vaig respondre una mica totes aquestes cançons a les meves ganes d'escoltar-les.
O sigui, el teu avi era poeta?
Sí, entre altres coses, va escriure molt quan es va jubilar. Era metge i es va jubilar i va començar a pintar i a escriure moltíssim. I recordo ell recitant-nos... Aquest any hauria fet 100 anys, el meu avi, va néixer 22.
Mira... estava pensant que, home, és un... suposo que un plaer, però també una responsabilitat, no? Musicar poemes d'una figura important a nivell familiar com és el padrí, l'avi.
I tant. Moltíssim. I he de dir que la família ha donat una acollida genial. Els ha encantat a tots el que fa i estan contentíssims. I clar, la pena de que ell pues, mai ho ha sabut,
clar,
que això havia passat. Però amb molt carinyo, no sé, per mi és molt important.
Escolta, la que escoltem ara és Rellotge de sorra, com bé deies. La,
sí,
la que és en hebreu, com es titula?
Es diu Kvish Vei.
Justament la que esteu escoltant. Escolta, de què parla aquesta cançó?
Aquesta cançó va sortir d'un viatge que vaig fer amb la meva parella a Grècia.
Mm.
I la va escriure ell i és un episodi seu que estava a l'aigua i va veure una illa que li va semblar molt bonica i volia nadar, volia arribar a aquella illa i preferir un cop d'ull i no hi havia manera perquè o bé punxava el terra o el nivell de l'aigua era massa baix o relliscava. I al final és la seva frustració i alhora decidir que potser, si és tan difícil arribar-hi, potser no cal. En diria fi. Que diu això, ell m'ha dit que diu això, però no estic segur.
Escolta, aquesta també t'atreveixes a fer-la en directe?
Sí. He de llegir aquesta, l'he de llegir.
Bueno. Doncs escolteu, que aquest dissabte, mira, per escoltar-la i veure-la a l'Ares Gratal, que estarà, com et deia, a l'Espai Orfeó, 8:45 del vespre, aquest dissabte, dins d'aquest cicle Vesprades, música als Ateneus, presentant aquest treball impronunciable on ja ens ha explicat que la major part de lletres provenen de poemes del seu padrí i del seu avi. Jo crec que això és molt maco, de més, eh? La màgia, evidentment, només la coneixes tu i la teva família, que al final és un tema familiar, però que hagis fet aquest gest, jo crec que també és important que la gent... Bueno, ho podem escoltar, eh? Ho teniu a l'Spotify, teniu aquest disc, el podeu escoltar de manera legal, totalment gratuïta.
I tant, sí.
I conèixer-la, doncs, aquest dissabte, a 8:45 del vespre, a l'Espai Orfeó, l'Ares Gratal, que, per cert, cantes només o toques també algun instrument?
M'acompanya un noi que es diu Jordi Olivet, un guitarrista, i llavors, això, gràcies a això, jo puc tocar altres coses, i toco una mica d'acordió, un acordió petitet, i el saxo, que és el meu instrument principal ara mateix, a part de la veu.
Molt bé. Doncs ara és Gratal, el que et deia. No m'ha semblat estrany fer-te aquesta entrevista, perquè és com si, la teva veu és com si la conegués de tota la vida. A més, és una veu tan agradable, tan que t'entra i que t'és tan familiar, que, escolta, ganes de veure't a l'escenari,
Perfecte, doncs... Allà ens veurem.
Aquest dissabte. Ara és Gratal, com sempre, un plaer. Gràcies, que vagi molt bé dissabte.
Adéu, gràcies.
Per trobar feina o millorar la que tens, forma't gratuïtament a InLingua Lleida amb els cursos 100% subvencionats per a treballadors i autònoms, treballadors en ERTO i també per aturats. Cursos d'informàtica inicial, certificats Microsoft nivell inicial o avançat, ACTIC, nivell bàsic o mitjà, xarxes socials i molt més. Informa't a InLingua Lleida, a Rovira Roure 5 i 9, al 973-24-0716 o a inlinguallleida.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja marxem ràpidament cap a Nadon Veterinaris. Ja saps que els dijous parlem dels animals de companyia des de Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, a nadonvet.com, a les xarxes socials, i que amb nosaltres cada dijous hi ha la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
A més, recordeu que a Nadon Veterinaris tenen actiu sempre, que no es queden sense cobertura ni sense servei. Aquest telèfon de les 24 hores, el 973-266-388, 973-266-388. Imma Sabater, va, que anem a parlar avui d'un tema interessant. Jo no sé si ens donarà per un programa o cal... o segurament en tornarem a parlar d'aquí unes setmanes, perquè és un tema interessant. Jo no me l'havia plantejat mai, perquè no m'he plantejat mai tenir un animal de companyia a casa. Però un cop et planteges tenir un animal de companyia a casa i et respons a les preguntes que la Imma sempre et recorda de si tens temps, si tens lloc i si tens diners per mantenir-ho, si tu ja t'has respost a aquestes preguntes i és... afirmatives, llavors ve el... Vale, ara sí, i ara què faig? Adopto, el compro, quan val, on he d'anar a mirar, de quin fio i de qui no em refio. Perquè quines són les diferències fonamentals que trobem a l'hora d'adoptar o comprar un animal de companyia, Imma?
Quan anem a adoptar, el que sí podem saber o mig saber és la mida del gos.
I l'aspecte.
Un gos gran,
la mida i l'aspecte, sí.
Sí, bueno, de petitet, a vegades, si l'adoptem molt petitet, pot variar una mica després quan creix l'aspecte, com, bueno, com naltres. Però sí podem saber la mida que serà. I
però no ens poden garantir res més d'aquell animal.
Home, normalment si el tenim de petitet...
Parlo de comportament, eh?
Sí, sí, i el fem a casa nostra, el podem educar des de petit, podem tindre un gos com nosaltres l'eduquem, un gos actiu, un gos bo a casa, que sàpigui fer les seves necessitats al carrer, que es porti bé a casa, que no mossegui tot, el podem educar perquè des de petitet és més fàcil que ja si adoptem un gos gran... amb manies, que també es pot després redirigir.
Però costa més,
sí,
eh?
Però costa més, igual necessitem l'ajuda d'un professional. De petitet sempre és més fàcil.
Evidentment.
Això sí, i podem tindre un gos boníssim, eh?
Clar, perquè quina és la principal causa que fa que la gent decideixi comprar un gos o un gat?
Sí, normalment, a més del físic, que el físic ja ho deixarem a gust de cadascú,
sí,
és pel caràcter i la genètica d'aquella raça. Per exemple, si ens hem fixat, els gossos que sol utilitzar la ONCE,
sí,
són goldens o llauradors.
Són de raça pura, eh?
Exacte. I per què tenen aquesta si no un que s'assembli? Perquè, bueno, compleixen unes característiques genètiques que són més fàcils d'entrenar per gent discapacitada o d'unes necessitats especials.
Clar.
Ja és genèticament, això, estan predisposats. Inclús així, quan van a l'acadèmia, perquè els eduquen, tots no serveixen.
Clar, ja
però la genètica ja la porten. Amb això, amb tot, els gossos, si ens hem fixat també els gossos que solen portar els bombers o els gossos especials de rescat, són pastors belgues, pastors alemanys,
clar,
també,
però
perquè genèticament tenen unes característiques, unes condicions físiques que li fan ser els millors per això.
Clar, però són pastors belgues, no un gos que s'hi assembli.
Exacte, no un gos,
clar,
que s'assembli.
Aquí va, perquè tu quan decideixes comprar un gos, ho fas, sí, perquè vols un gos d'unes característiques concretes que s'adaptin a la teva vida. Vull dir, això no és discutible. És que jo vull,
exacte,
un gos actiu, o vull un gos que creixi molt, o vull un gos tranquil.
O vull anar a córrer amb ell, clar.
Per exemple. Llavors tu si tries, t'informes i tries una raça.
Exacte. Si tu saps que compres, per exemple, un border collie, que són superactius, saps que te podràs anar a la muntanya amb ella, córrer,
clar,
amb bici, anirà corrent al teu costat.
Vale, ara ve el hàndicap, Imma. Jo me'n vaig a comprar el gos.
Sí.
És una selva, això.
Sí,
és a dir, clar, aquí vigileu on aneu a comprar un gos.
És un zoo.
Clar, t'ho dic perquè si busquem per internet trobarem anuncis de gossos que teòricament són d'una raça per 100, 200 i 300 euros i després, amb llocs oficials o que són confiables, els trobarem a 2.000, 2.500 o 3.000 euros.
Exacte.
I clar, una persona diu, home, si aquí em donen el mateix per 300 i allà a 3.000, aquí hi ha un problema, oi?
Clar. I algo és com nosaltres, si volem algo d'una marca que coste un rellotge, per dir algo, no diré marques per no fer propaganda, però que coste,
sí, ja ens entenem,
10.000 euros i després trobo un per 200, algo no funciona.
Clar,
encara que fiqui el mateix nom, eh?
Correcte. Mira, per seguir el símil del rellotge, si tu saps que aquell rellotge d'una marca concreta val 10.000 euros i el trobes a 9.000, doncs és probable que sigui,
exacte,
que sigui correcte, que sigui original, doncs pel que sigui. Hi ha un tant per cent que podem trobar-ho. Ara, si val al voltant de 10.000 i el trobem, com dius tu, per 1.000 o per 500,
clar,
ull aquí, eh?
Ara, i per continuar amb aquesta línia, jo què faré? Si jo no tinc ni idea, només me'l,
sí,
vull,
clar,
comprar perquè és un rellotge molt bo, que m'han parlat molt, què faré? Què faré?
Què
faré? Aniré a gent especialista que no tingui res a veure amb el comerç aquest, i que em digui, a veure, aquest és de veritat, aquest sí, aquest no. Què vull dir amb això? Quan no sabem a qui comprar de tots aquests que estem parlant, per exemple, me vull comprar un gos d'aquests que fan a la 11, doncs potser truco a la 11 i pregunto. Perquè ells les és igual si jo li compro al criador A o al criador B.
Els veterinaris.
Ells em diran de veritat, mira, doncs nosaltres fem anar d'aquí, fem anar d'allà, pensa que ha de ser així, pensa que...
Però vull dir, un centre veterinari és un bon lloc per venir i preguntar,
també,
per exemple.
Exactament, perquè penseu que totes les races compleixen uns estàndards, i no només físics, eh? Parlo uns estàndards de genètica.
No, si aquí ve que l'aparença passa a ser del menys important.
Exacte, aquí és el que ens importa. Bueno, no, el més important.
No, del menys.
Jo li deixo
a
cadascú.
Del menys important.
Exacte.
Dic que l'important és el que dius tu, la predisposició genètica, el caràcter, l'activitat, que això sí que ens interessa i això és per sempre.
Clar, perquè si jo vull, per exemple, un gosset petit, tranquil, tipo mopa, I compro aquell que jo he llegit, que m'he informat, que té aquestes característiques genètiques, i després me trobo que físicament s'assembla a aquell gosset, però és un nervi...
Algo falla.
Clar, algo que això no vol dir que inclús sent de raça sigui més nerviós que un altre de la mateixa raça.
Ah, home.
Però bueno, té que complir unes característiques.
Uh-huh.
No, clar, perquè si jo compro una raça específica perquè tinc fills petits, perquè tinc iaios a casa, perquè sóc una persona molt esportista i me'l vull portar, té que complir aquelles característiques.
Bueno, ja veieu que és un tema interessant, però que cal parar cura amb això, perquè, a més, permeteu-me l'expressió, la dic jo, aquesta, està ple de presumptes timadors, internet. Ull amb aquestes històries, ull amb allò dels duros a quatre pessetes, a partir d'una edat m'entendreu,
Sí. A vegades... La foto que t'ensenyen
també,
no és la dels gossos que t'arriben.
És que clar.
Que me trobo molt amb això també. Vigileu, pregunteu sobretot centres veterinaris, centres, com he dit abans, de la 11, que facin anar un tipus de gos, trucar als bombers si vull un pastor belga, no sé.
Clar,
centres on me puguin informar bé.
Llocs confiables. Llocs confiables.
No un altre comerci... No preguntar a un criador d'un altre criador, perquè clar...
Clar, et parlarà malament, això està clar. Et parlarà bé dels seus i malament dels altres, sí. Això està clar. Ull amb aquestes històries que després no val allò de ui, és que aquest gos no l'aguanto, me'l trac de sobre.
També vigileu de quin país compreu el gos. Que no, que aquí a Espanya me surt molt car i el compro a X país i després t'arriba un cavall. Exacte,
bueno,
vigileu també
escolteu,
això.
Que si teniu dubtes sobre aquesta història, parlar no costa res. Carrer Seguiria número 11. Aneu a Nadon Veterinaris, demaneu per la Imma Sabater i li dieu, mira, escolta, que vaig escoltar això l'altre dia, t'explico la meva història i ella t'aconsellarà races... i llocs, races i llocs. I a partir d'allí, tu decideixes, Ull, que és important el que hem dit avui, per això deia que jo crec que això ho haurem de recordar d'aquí uns programes. Però si no, anar d'on veterinaris, carrer Seguiria número 11, i si no, el 973-266-388, que funciona sempre, Imma Sabater, com sempre, escolta, que acabis de passar bona setmana. A la setmana vinent et dono festa, que és Setmana Santa.
Gràcies.
I ja no ens tornem a escoltar fins a l'altre, que serà dos dies de Sant Jordi,
Sí.
O sigui, que cuida't força, recarrega
igualment,
piles.
Igualment, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda, ja saps, com sempre, parlant de salut i de nutrició, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, que estan a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, a internet disantanutricion.es i a les xarxes socials. Busca'ls, Disanta Nutrició o el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, la setmana que viene es ya Semana Santa, como pasa el tiempo.
Sí,
volando.
Sí, entonces, vamos volando. Hace poco hablábamos de Navidades, o sea que...
Sí, sí, imagínate. Por cierto, la semana pasada estuvimos hablando de la avena y de posibles recetas para manteniendo la avena como alimento saludable, pero presentándolo de formas diferentes. Creo que fue un éxito. Hoy vamos a seguir hablando de recetas... Pero creo que no nos vamos a centrar en un ingrediente concreto, sino en recetas para el tema de que sean antiinflamatorias, que no sé si existe como tal, porque yo esto lo he leído en internet, receta antiinflamatoria. Bueno, oye, antiinflamatorio está el ibuprofeno, ¿no? Pero no sé si está una receta antiinflamatoria y si existe, ¿a qué se refiere?
Bueno, evidentemente que hay sustancias y alimentos que tiene un efecto protector de la inflamación. Esto es algo que genera bastante mito, porque evidentemente, como los milagros y como estas cuestiones más dirigidas, ¿no? Desde los gurús, ¿no? Pues si comes esto te desinflamas, o si comes esto te desintoxicas y te desinflamas, ¿no? Esa necesidad también de pensar de que estamos inflamados forma parte de la cultura de dieta.
Claro, cuidado con eso, porque el estar inflamado no es una cosa de broma, ¿eh?
Desde luego.
No, te lo digo porque a veces la gente dice, no, es que estoy hinchado y estoy inflado. No, a ver, una cosa es hinchado, que ya hemos hablado y lo volveremos a hacer, y la otra es tener inflamación en el cuerpo, y eso es otra historia, ¿eh?
Claro, de hecho, hay muchas enfermedades y muchas situaciones médicas que cursan con una inflamación constante. Puede ser en algún órgano, en algún sistema, o una inflamación más o menos sistémica, más o menos generalizada en nuestro cuerpo. Para ponerte un ejemplo, hay enfermedades inflamatorias intestinales directamente. O sea, hay enfermedades directamente del intestino que el intestino constantemente tiene cierta inflamación y están muy descritas. O sea, las más conocidas son las colitis ulcerosas, las enfermedades de Crohn, una intolerancia no bien tratada o no que no hace exclusión de ese nutriente de la alimentación, tiene un intestino inflamado y genera bastante molestia. Claro. Genera hinchazones, genera dolor, genera incluso molestias a nivel general, dolores de cabeza y otras cuestiones que irradian al resto del cuerpo. Uh-huh. Las inflamaciones tampoco no son solo en el intestino, hay enfermedades inflamatorias como por ejemplo la artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones y hay una inflamación constante en nuestras articulaciones y estas están sufriendo, duelen, se inflaman y pues hay momentos más agudos y otros momentos menos molestos, pero son enfermedades que siempre cursan con inflamación. Claro. Hay de muchos tipos, pero es verdad que están descritas y de hecho el médico ya nos lo dice, esto es una enfermedad inflamatoria. Bueno, pues si estamos cursando con estas enfermedades y si ya tenemos un diagnóstico seguro de que estamos pasando una situación inflamatoria, no porque creo que me pasa o porque alguien me lo ha dicho, pero lo que me pasa es que tengo una inflamación, pues podemos incorporar ciertos alimentos o cierta combinación de alimentos que mejor, que no, que coadyuven y que tengan una relación más o menos directa o indirecta de esta inflamación, ¿no? Entonces, La cuestión principal que tenemos que pensar un poco es dónde está produciéndose esta inflamación, porque no es lo mismo tener una inflamación a nivel intestinal que tener una inflamación en las articulaciones. Claro. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, de modo general, las enfermedades inflamatorias intestinales son las que más tienen que ver con la nutrición, ¿no? Porque podemos hacer muchos cambios a nivel de alimentación y notarlo en la inflamación, ¿no? Entonces, si tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal, y hablaremos de un par de recetas que os ayudarán, ¿no? Entonces, las principales es entender cuál es el alimento que más me produce inflamación, ¿vale? Pero hay alimentos concretamente que independientemente de lo que me genere inflamación, nos van a ayudar a tener menos inflamación intestinal, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, imagínate que tú eres intolerante a la lactosa. Bueno, pues lo principal que tenemos que hacer para bajar la inflamación producida por la lactosa es quitar la lactosa. Claro. O si eres intolerante al gluten, pues y tienes una inflamación del intestino, pues no hay no hay negocio, ¿no? Tenemos que reducir o quitar el gluten porque si no la inflamación va a seguir estando, ¿no? Claro. Entonces, eso principal. Si ya sabemos la intolerancia que tenemos, no es me como un poquito y no pasa nada.
Claro, claro.
Bueno, estás favoreciendo esta inflamación porque este intestino no lo tolera, no es capaz de reducirlo. Pero sí que es verdad que hay algunas veces que no tenemos tan claro qué es lo que nos pasa y no tenemos esa sustancia directa que es lo que nos inflama, ¿no? Entonces hay algunos alimentos que son muy ricos en unas sustancias que generan un poquito más de inflamación. Estas sustancias, por ejemplo, las legumbres. Las legumbres tienen unas sustancias que se llaman fruto oligosacáridos que son más difíciles de digerir y que tienen cierta digestión un poco más complicada. Entonces, cuando retiramos o reducimos las legumbres de la alimentación, mejoramos un poco ese proceso digestivo y lo facilitamos, mientras que vamos descubriendo qué es lo que nos inflama, ¿no? Esto yo se lo digo a mis pacientes. ¿Tienen una inflamación intestinal? Bueno, pues vamos a hacer una o dos semanas o tres semanas sin legumbres,
claro, a ver,
sin arroz, integral, y entonces, mientras tanto, a nivel médico vamos buscando esa inflamación, cuál es el origen, porque esto es muy importante, ¿eh? Entonces, una receta clásica para mejorar digestión es no utilizar un alimento integral, pero no quitar la parte integral, ¿no? Tú podrías hacer una paella, por ejemplo, un arroz con alcachofas, un arroz con coles de Bruselas, o por ejemplo podrías hacer un arroz con pimiento rojo, pimiento verde, guisante, más tipo paella, pero podrías hacer un arroz, que esta es una receta que gusta bastante cuando hacemos este tipo, que es en calabacín y setas rehidratadas, utilizamos bastante seta tipo shiitake, uh-huh, o tipo gírgola, salteada, ajo normal no, sino ajo tierno, y o con un poquito de cebollino, se saltean todas las verduritas, calabacín, setas, cebollino o ajo tierno, se saltean con un poco de aceite de oliva, y a esto le añadimos tomate triturado sin la piel. Es importante quitarle la piel porque la piel produce cierta molestia intestinal, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, para quitar la piel, los tomates los sumerjo un poco en agua tibia y entonces la piel se reblandece y se quita muy fácilmente. O si no, con un pelapatatas también se puede, dependiendo del tomate. Entonces, ponemos el tomate y luego ponemos arroz blanco, ¿vale? Ponemos a hervir el arroz blanco aparte, no hace falta que sea integral, y luego lo incorporamos todo. Esto queda una especie de arroz con verduras, que aquí podemos incluir cualquier tipo de proteína, ¿eh? Podemos utilizar una proteína, si es una proteína rica en aceite y en grasas saludables, como el pescado, mejor, que nos ayudará, o por ejemplo como el tofu, también funciona bastante bien. Entonces, si lo incorporamos todo, nos quedará un arroz con salmón que facilitará mucho la digestión. Si este arroz le añadimos la piel del tomate, le añadimos cebolla o le añadimos ajo, si le añadimos, por ejemplo, pimientos, tendrá cierto un poquito más de inflamación que si lo quitamos, ¿vale? Y lo añadimos. Estas recetas es importante irlas maquillando un poco porque a nivel digestivo se nota muchísimo. Hay alimentos que inflaman muy, muy fácilmente. Por ejemplo, la berenjena es un alimento que a nivel digestivo cuesta más que no, por ejemplo, un calabacín o una calabaza a nivel intestinal, ¿no? Uh-huh. Luego también es importante incluir algunas frutas que favorezcan la digestión de las proteínas. Por ejemplo, la piña y la papaya tienen unas enzimas, que es la papaína, ¿vale?, que son proteolíticas, es decir, favorecen la digestión de los alimentos proteicos. Por eso es importante incluir de postre una fruta.
Ah, claro.
Porque las frutas muchas veces lo que hacen es que estas proteínas animales, imagínate que te comes un filete de pollo o te comes un filete de ternera. Estas proteínas y estas grasas son muy difíciles de digerir. Entonces, muchas veces, si incorporas estas frutas, favorece la digestión y la inflamación disminuye un pelín.
Que fíjate que contradice aquella creencia popular que no se podía comer fruta de postre porque si no se fermentaba en el estómago.
Exacto.
O sea, imagínate, tú me lo estás recomendando y hace años se decía que no, esquiva la fruta porque incluso he oído a decir de gente que si fermentaba podías dar positivo en el control de alcoholemia. O sea, imagínate. Sí.
Bueno, pues, como veis, si te estáis pasando un proceso inflamatorio intestinal, tenemos muchos recursos, se pueden hacer muchas combinaciones diferentes, mientras que terminamos de saber qué pasa, ¿no? Mis pacientes normalmente siempre les recomiendo hacer cierto número de pruebas, visitar al digestivo, porque claro, no puede quedarse así, no podemos saber. A veces hacemos una dieta un poco antiinflamatoria a nivel intestinal y mejora el síntoma, el intestino descansa y luego cuando volvemos a incorporar nuestros hábitos ya no aparecen estas molestias. A lo mejor necesita un poco de reposo, pero lo normal es que vuelva a aparecer la molestia porque pues seguramente hay algo de fondo que no estamos descubriendo, que
claro,
es, ¿no?
Claro, claro. Doncs ja ho heu vist, sí que es pot fer amb el tema de la nutrició, el tema de l'antiinflamatori, però com sempre el tot rau en el mateix. Primer identificar què està causant aquella inflamació i si és un problema d'un ingredient, d'un aliment, doncs el substituïm i ja està. Si és un altre problema, doncs l'haurem de tractar d'una altra manera, però per això sempre us dic que una visita amb un nutricionista, doncs escolta, entre d'altres coses et pot servir per veure si tens una dieta equilibrada, a vegades només tocant quatre cosetes et canvia el teu benestar, eh? Et trobes diferent i dius, pues, què he fet de diferent? Re, eliminar algun ingredient, afegir-ne algun altre i canviar l'ordre d'alguna altra història. En fi, que si aneu a visitar el Christian Didier a Dissabte Nutrició, us faran un seguiment personalitzat, que aquesta és la gràcia, i escolta, el que et funciona a tu no té per què funcionar-li al del costat, o a l'inrevés, o sigui que això de buscar per internet què va bien para, ull amb aquestes coses, eh? S'ha de fer personalitzat, que no tothom li va bé el mateix, per experiència, us ho dic. Christian Didier, oye, la semana que viene te doy fiesta y a la otra vamos a hablar de libros, porque estaremos a dos días de San Jordi y vamos a hablar de un libro que tiene relación con la salud, la nutrición y con Christian Didier. O sea que ya lo avanzamos, ¿eh? Oye, que tengas buena Semana Santa.
Gracias, Ricard, bon dia.
Y nosotros nos plantem a la una, soc el Ricard Álvarez, tot seguit, les escapades de nieve.